Per tant, coneguts ja amb els fitxatges, les noves incorporacions, altes, baixes, el mercat futbolístic que han estat molt agitat, sobretot entre el mes de juny i els primers dies del mes de juliol, plantilles gairebé tancades. Ja ens va dir en el seu dia, per exemple, Jordi Martínez, vicepresident de la Unió Esportiva Sitges, el dia que van presentar ja els últims jugadors, ara ja fa unes quantes setmanes a Aiguadols, que inicialment aquesta plantilla dels Sitges de la temporada 2015-2016 està tancada. Sempre hi ha alguna opció, alguna petita porta oberta, mentre que en el cas del Sobirense no han estat, evidentment, tantes les incorporacions, però haurem d'estar atents també per si el mercat possibilita doncs alguna que altra nova incorporació per aquest Sobirense que afronta el gran repte, sens dubte, de jugar la temporada que ve a la primera catalana. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Ben retrobat, com va l'estiu?
Molt bé l'estiu, sí. Massa calor, eh?
Massa calor, massa és cert, calor. És cert. I si ara, com van dir els futbolistes, amb aquesta calor, doncs, jugar a futbol doncs, no ve potser massa de gust, però no queda pas massa, Toni, perquè ja comencem a veure els primers partits de pretemporada. El primer en debutar serà el Sobirense, que jugarà amb aquest proper dissabte 1 d'agost contra la Juvenil de la Blanca.
Sí,
és el primer test, és allò, el primer moment que tindrem o tindran els afeccionats que segueixen habitualment el Sobirense de veure ja les evolucions del nou equip de Josu Julián.
Com és habitual, ja des de fa 3 temporades, el Sobirense comença amb la Blanca Subur, amb el juvenil de la Blanca Subur.
Sí, senyor.
Fins ara, els dos partits que ha jugat en aquestes dues últimes pretemporades els va jugar al Nou Pinsbens, però aquest any doncs, jugarà al Municipal d'Aiguador. Aquest partit amb la Blanca Subur, amb el juvenil de la Blanca Subur, que en aquest cas doncs, segur que estarà a la banqueta doncs, a David Porras, i doncs, d'aquesta manera començarà la pretemporada del Sobirense.
Després relacionarem el calendari de partits que tenen tant el Sobirense com la Unió Esportiva Sitges, en són uns quants, els clàssics, com per exemple el 15 d'agost, arriba una nova edició del García Monté pel que fa a la Unió Esportiva Sitges, en fi, partits, alguns d'ells, prou interessants per començar a veure ja les evolucions d'un i altre equip, però ja que parlàvem del Sobirense, Toni, aquest Sobirense 2015-2016 que arrenca demà ja primera presa de contacte amb el cos tècnic, amb els nous jugadors, amb aquest renovat Sobirense que ha anat a pescar i molt a Vilanova.
Sí.
Recordem que del Vilanova s'han fitxat Juan Carlos Ruiz, més conegut futbolísticament com Nito. El porter, Marc Cols, Marc Cols sí que ja l'havien vist jugar en alguna etapa aquí, en aquest cas a la Unió Esportiva Sitges, abans de donar el pas al Vilanova, i també Àlex Villagordo, germà d'Albert Villagordo. Sí. Són els tres jugadors que ha pescat el Sobirense del Vilanova.
Sí, d'un equip del Vilanova que, curiosament, pocs jugadors queden de la última temporada, molt pocs, i el Sobirense doncs ha portat 3 cap aquí. Jo penso que 3 molt bons jugadors, perquè el Cols per mi és un jugador molt polivalent, pot jugar en qualsevol demarcació. L'Àlex, el Villagordo, ja lo coneixem al mig de la defensa o com al mig del camp. No, és un jugador que abarca molt, és molt bon jugador, i el Nito no cal descobrir-lo.
Sí, experiència i molta.
Que amb el Nito s'han equivocat los de Vilanova, perquè el Nito és un de los porters que més rendiment l'ha donat al Vilanova i que no sé el per què doncs van deixar marxar, per sort. Marxa al Sobirense i nos alegrem molt que vingui aquí al Sobirense i doncs això li anirà molt bé al Sobirense.
Vilanova, Toni, que serà el segon rival del Sobirense a la segona jornada de Lliga. Arriba molt d'hora aquest any el derbi. Bé, el primer derbi important de la primera catalana arriba a la segona jornada de Lliga. Déu-n'hi-do.
Sí,
serà l'Alumne Obrers. Primer jugarà allà.
No sé si ara fa 2 temporades el Sobirense va jugar la segona, la tercera, la segona, em sembla que era jornada de Lliga amb l'Olivella.
Sí, senyor.
Te recordes de la tercera
sí,
catalana?
Senyor. Sí, senyor, sí, senyor.
Doncs després de 2 anys jugarà no amb l'Olivella, però sí amb el Vilanova la segona jornada, i a més, doncs, en una jornada la que nosaltres coneixem molt el Sobirense, perquè de fet el Sobirense és pràcticament tot l'equip de l'any passat, amb incorporació interessant, però Vilanova és totalment nou.
Vilanova, doncs, que ha patit una renovació molt, molt profunda, molt profunda, que va jugar un amistós ja amb aquest passat cap de setmana i el Reus li va fer 6.
Clar, és que...
Per tant, doncs, sí que és pretemporada, però no sé si dir que Toni això ja ha aixecat una miqueta, o encès una miqueta les llums, no direm d'alarma, però en qualsevol cas és un 0-6 contundent el que pateix el conjunt de Vilanova.
Home, jo penso que la planificació no és bona, perquè jugar, em sembla que portaven 2 dies d'entrenament amb un segon AB...
Clar, és començar molt fort,
és
això.
És molt fort, i a més a més les crítiques van arribar doncs, que el Vilanova no va arribar ni un cop
a porteria.
A porteria, no? Clar, això és fort.
Doncs no comença amb bon peu aquest Vilanova no. De Dani Gimeno.
No, no patiran molt, aquest em dona la sensació. Si
aquest
no
nou projecte que ha encetat el Vilanova tant a nivell directiu com a nivell esportiu, almenys pel que fa al seu primer equip. Un Sobrense que, com dèiem, comença a entrenar demà, o a part d'aquests tres nous fitxatges que dèiem que venen del Vilanova, recordem de nou que també s'incorpora Adrià Creixell del Vilafranca, Edu Díaz, de la Unificació Bellvitge, ha estat un dels grans rivals del Sobrense en aquesta última temporada, la Unificació Bellvitge, Edu Díaz, que també va ser, en el seu dia, jugador de la Blanca Subur, per tant, un jugador amb passat sitgetà, diem-ho així, davanter amb experiència. Ens recordava fa uns dies el míster del Sobrense, el Josu, no oblidem el mal de cap que ens va propiciar aquest jugador quan vam jugar aquí amb el Bellvitge,
Sí, sí.
Ell va ser l'autor del gol que va fer el Bellvitge aquí, aquell petit que va acabar 1-1, en fi, com els dèiem, el Bellvitge ha estat un dels rivals importants que ha tingut el Sobrense en aquesta última temporada. Per tant, experiència a la part del davant.
Molta experiència molt important.
És un jugador, Toni, perdona, de perfil totalment contrari al del Josep Maria Mercè, per tant, són dos davanters, dues propostes de punta molt diferents.
Clar, i que això va bé, no? Perquè d'aquesta manera doncs, poden jugar tots dos, tot i que clar, el que sap com té que jugar l'equip és l'entrenador, però que li pot anar molt bé aquest jugador. Jo penso que la seva experiència ha estat un munt d'equips, li pot anar molt bé al Sobrense, i potser era una miqueta el que li faltava, se li anava un jugador com el Didi, se l'ha anat un jugador com el Didi, que no ha pogut entrar, que pràcticament no l'hem vist a la,
sí, ha estat bastant, la segona
bastant... catalana, perquè jo penso que és un jugador de tercera catalana, és un jugador, no dic que això perquè és un jugador que se sent més còmode jugant a la quarta i a la tercera catalana que no pas en categories
sí,
la
segona
que ja té
cap
més
amunt.
Exigència,
més exigència,
no?
Ara ho has dit.
Doncs, clar, marxar aquest jugador jo crec que ha fet un gran fitxatge, i si el Josep Maria Mercè manté doncs el bon ritme i la bona forma de l'any passat, aquest any disfrutarem a davant.
I el Sobrense que ha pescat també el Moja. Del Moja venen Sergi Albarran, el central Sergi Albarran, i el porter Abel Juste, per tant la porteria que ha canviat a dalt a baix.
Sí, totalment.
Totalment, perquè clar, Mario León, que ha fitxat pels Sitges, l'Ever Villagordo, que jugarà al Sobrense B, i el... qui havia més? El Toni Santos, tot i que queden allò en stand-by, no? És un jugador que inicialment doncs, no formarà part de l'equip, però estarà a la recàmera, pel que sabem.
Sí, de fet és un jugador que sempre ha estat al costat del Sobrense, i ell se desplaçava de...
Sí, de Sant Cugat, viu a Sant Cugat.
Viu a Sant Cugat.
Ara ha estat pare fa poc, per tant...
És ja veterà, ja, vull dir, ja estava més amb el Sobrense doncs, perquè se sentia bé, per amistat i tot això, que no pas perquè ell tingués moltes ganes, tot i que va complir fins a l'últim moment,
i
molt bé.
I va ser decisiu, diguem-ho així, en el tram final de la temporada.
Correcte, i molt bé. Doncs, clar, aquest jugador sempre... El bo que té el Sobrense és que els jugadors sempre mantenen
un vincle.
Amb el Sobrense, i sempre disposen d'aquest jugador. I aquest jugador és bo tenir-lo, perquè el recàmera, perquè no sap un què pot passar durant la temporada, si lo tens allà, és un bon porter.
Doncs Toni Santos, que està, com es diu vulgarment, a la recàmera, per si el Sobrense precisés dels seus serveis en algun moment de la temporada. Un Sobrense que farà segon equip.
Sí, farà segon equip.
Serà
segon equip.
El Sobrense B, que torna, després d'una primera experiència, ara fa dues temporades, que no va resultar massa positiva, perquè aquell equip que entrenava Manolo Cantos va tenir molts problemes per començar a fitxar jugadors, va començar molt coix quan va començar la temporada, al final sí que es va més o menys poder redreçar la situació, però aquella primera experiència no va ser molt bona. Ara torna a sorgir la figura d'un filial, en aquest cas el Sobrense B, que ja té nou entrenador.
Sí, que és Ernest Serra, penso que és un molt bon entrenador per a aquest equip, i a més, un equip format que es forma diferent, perquè si allò va ser una primera experiència per jugadors que quedaven sense jugar, que potser no tindrien minuts en el Sobrense de la tercera catalana aleshores, doncs ara no. El Sobrense ara està a primera catalana, necessita un filial, i aquest filial té cara i ulls, ara començarà a tenir cara i ulls, té jo penso que un entrenador que li pot anar molt bé a aquest equip, perquè a més és un entrenador que coneix molts jugadors, uh-huh. i segur que es mourà molt, doncs clar, la idea ara és una altra, no? I fins i tot jugadors com l'Andreu, que aquest any ha estat al Sobrense al primer equip i que doncs no ha disposat dels minuts que ell voldria jugar en el Sobrense, doncs ara passarà a jugar aquest B, que li pot anar molt bé a aquest jugador, com a molts jugadors, jugadors com Conza, que jugava amb els Sitges, Arandia, que jugava amb els Sitges, jugarà amb aquest Sobrense B, i jo penso que pot fer un molt bon equip i una bona experiència, una experiència diferent.
Diferent, esperem que sigui més positiva que no pas, com dèiem ara fa uns moments, la que va viure el Sobrense B ara fa dues temporades, de la mà de Manolo Cantos. Ernest Serra, per tant, tècnic d'aquest Sobrense B. José González, ja ho vam dir en el seu dia, serà el míster del primer equip del Sobrense femení, per tant, doncs, bons tècnics també aquest any a les banquetes del Sobrense.
I que fins i tot s'havia dit al Xavi Hereu, sí, que sí. era l'entrenador del femení, que doncs, estigués amb el Ernest Serra com el segon. El que passa que el Xavi encara creu que pot jugar i prefereix jugar de jugador, no?
Sí.
Prefereix jugar,
prefereix exercir de jugador,
que no realment doncs estar a la banqueta, que ja tindrà temps d'estar a la banqueta, i de moment amb el femení ha demostrat que és un molt bon entrenador, i és un entrenador de la casa, un entrenador que sent els colors del Sobrense, i això és important.
Doncs renovacions també importants pel que fa a les plantilles de la Sobrense B i el Sobrense femení. Pel que fa al primer equip, tornem al primer equip, Toni, recordem que comença a entrenar ja demà primera presa de contacte amb els nous, amb aquells que continuen. Recordem que la base del Sobrense continuarà sent gairebé la mateixa,
Sí, que per al...
i que encara sonen alguns noms que d'entrada podrien fer la pretemporada i amb l'opció aquesta de que finalment acabessin formant part de la plantilla.
D'entrada demà es presentaran 20 jugadors que són els que formen part d'aquesta plantilla, el que passa que s'escolta noms de jugadors que vindran a fer la pretemporada, com és el cas de Xavi Pasqual. Jo penso que és un jugador que si agafa forma pot anar molt bé, perquè a més té molta experiència i ha estat un jugador fonamental en aquells Sants que tantes bones temporades ha fet, i el cas de Pablo Castell, no? Un jugador
que
sempre se'n va, apareix, i quan apareix fa feina.
Recordem que ara fa dues temporades el Pablo doncs va aportar en aquell Sobrense. Doncs aquests dos noms que es podrien afegir a la nòmina de nous fitxatges del Sobrense, el de Xavi Pasqual i el de Pablo Castell, veurem. Tot dependrà, evidentment, si el míster, el Josu en aquest cas, està d'acord o no amb el seu rendiment en aquesta pretemporada i si ell creu que poden aportar alguna cosa en aquest Sobrense a la primera catalana.
Jo penso que sí.
Veurem.
Ja veurem. Ells filen molt, sobretot el fil en aquest sentit, i té un mal riba al costat que segur que és el que se l'escapa, que no se l'escapa res al Josu, a l'altre tampoc.
Relacionem els partits amistosos que jugarà amb el Sobrense al llarg d'aquest estiu, sense oblidar que el Sobrense encara està disputant la Copa Catalunya Amateur que organitza la Federació Catalana de Futbol. Que això a nivell esportiu, doncs, guanyar un títol com aquest, doncs, home, dona prestigi, però econòmicament també doncs el Sobrense podria rebre una bona picossada en cas de proclamar-se campió. Em sembla que el Josu ens va dir que al campió li donen uns 5.000 euros.
Sí.
No sé ben bé la quantitat, ara no la recordo, però ben bé.
Sí.
Doncs
sí.
El club s'enduria un bon pessic econòmic, que això... doncs aniria molt bé. Més enllà d'aquest apunt econòmic, bé, no oblidem que el Sobrense jugarà amb aquest partit de la Copa Catalunya Amateur i ho farà contra l'APA Poble Sec. El partit es jugarà al camp del Poble Sec el diumenge 16 d'agost a partir de les 8 del vespre.
Sí, és el quart de final. Si el Sobrense passa aquesta eliminatòria, estaria ja en semifinal i li quedaria un passet més.
Un passet més, sí, sí. Per tant, està a tres partits, com aquell que diu el Sobrense, de proclamar-se campió d'aquesta Copa Catalunya Amateur. Primer haurà de superar l'escull del APA Poble Sec, com els dèiem, el 16 d'agost, a partir de les 8 del vespre a Barcelona. Un Sobrense que, futbolísticament parlant, s'estrena amb aquest dissabte amb la Blanca, amb el juvenil de la Blanca, que el 9 d'agost jugarà amb el Manlleu, per tant, test d'alta volada, que el dia 11 jugarà amb el camp del Moja. A mesura que s'acostin els partits ja anirem allò dient quins són les hores, però de moment és perquè es vagin quedant una miqueta amb la categoria dels rivals. A l'11 d'agost, com dèiem, jugarà a Moja. El dia 19 rep aquí el Martinenc, un altre dels clàssics del futbol català. I el 26 d'agost, ja gairebé amb una setmana de començar la competició, com aquell qui diu, rebrà l'Adam. Per tant, un altre partit prou interessant.
Sí, sí, molt, molt interessant. Jo penso que és una pretemporada en la que el nivell, el gestor, està altet. És evident, si tenen que competir a la primera catalana, tenen que buscar sparrings que siguin forts. I crec que és la millor forma de fer la pretemporada, exigent, no? Exigir-li a l'equip, doncs això, que arribin rodats a l'inici de campionat, perquè l'inici és fort, perquè estem parlant d'una primera catalana.
Sí, sí, Sobrense que arrencarà el 6 de setembre la primera jornada de Lliga, el grup 2 de la primera catalana, com ja vam recordar en el seu dia, el primer rival serà el Terrassa, aquí al Municipal de Badols, 6 de setembre, i que el segon partit, com dèiem ara també fa uns momentets, és ni més ni menys que l'Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú, un Vilanova Sobrense que... ostres, que bé, massa d'hora probablement, però bé, el calendari així ho ha volgut,
Sí, 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 que veurem què passa. Home, pel Sobrense ja m'agrada aquest partit, perquè el Sobrense el coneixem, Vilanova ja és diferent perquè pràcticament han fet tot l'equip nou, ja veurem què passa. El que pugui sumar al principi és molt bo.
Sens dubte. Rivals del Sobrense en aquesta primera catalana, grup segon: Castelldefels, Vistalegre, Vilaseca, Torredembarra, Sant Boià, Sant Ildefons, Redis, Rapitenca, Terrassa, Lleida Esportiu, Vilanova, Jesús i Maria, Igualada, Balaguer, Alcallà, Viladecans i Amposta. Com diria aquell, quasi nada.
Sí, quan quasi tu nada. Estaves... recordant aquests equips, jo pensava això, Jesús Maria.
Sí, sí, Jesús Maria, sí, sí, Viladecans, Sant Posta, és a dir, tornem a aquells equips que ara feia temps, Toni, que no vèiem, i que vèiem sobretot quan el Sitges jugava a la preferent.
Sí, sí, i que ara molts d'aquests equips estan a la primera catalana i que serà una primera catalana molt exigent, molt divertida, serà un campionat molt maco,
Sí, sí.
Disfrutarem,
I si gaudirem o no amb aquest nou Sitges... Qui ho sap, però de moment la primera pedra està posada i el Sitges que ha fet foc nou, com aquell qui diu, i bé, només cal que vegin vostès el nombre d'incorporacions i se n'adonaran que l'aposta dels Sitges de cara a la nova temporada és molt diferent. Molt diferent.
És molt, totalment diferent. Jo penso que és un equip de segona catalana, amb molts jugadors que han jugat a segona catalana, fins i tot algun primer catalana.
12 fitxatges ha fet el Sitges, 12,
12, és sí, que sí. El Sitges presentarà 26 jugadors, Pitu, són 12 noves incorporacions, 10 que continuen de l'any passat i 4 que van del juvenil, que passen del juvenil al primer equip. 26 jugadors, és una plantilla molt àmplia.
Feina tindrà David Requero, suposo, per fer la tria i la selecció.
Sí.
No sabem si voldrà una plantilla tan àmplia, però en qualsevol cas, més de 25 jugadors comença a ser ja un número important.
Sí, és molt important. Ell té la faceta aquest, no?, d'aquests quatre juvenils, que m'imagino...
Clar, els juvenils entenem que tindran el seu rol important al juvenil.
Exacte.
I que, si es precisés...
I lo anirà fent, vull dir, jo entrenant una miqueta, no? Però que doncs segur que ell treballa, té feina per aquesta pretemporada, una pretemporada en la que David Requero té que doncs ja començar a perfilar el que pot ser aquest Sitges, que segur que l'esperaran a tot arreu pels noms que té.
Sí, sí,
i
sí,
això
sí.
Està més que dit, no?
Sí, sí, de fet el Sitges ja abans de començar té l'etiqueta aquella d'equip favorit. I això no sempre és bo, però bé, en qualsevol cas els noms hi són, els futbolistes hi són, el trencaclosques, diem-ho, està. Ara cal casar totes les peces.
Sí, exacte. Ara...
I això és feina de David Requero.
Clar, aquí té feina. N'hi ha molts jugadors que coneix David perquè l'ha tingut ell i perquè saben com juguen, però també n'hi ha un altre jugador que potser no coneix tant i jo penso que poden tenir doncs molta permanència en aquest equip, no? Poden ser jugadors interessants. Tindrà que treballar molt perquè tant fixa't, els que ha fitxat ja ha fitxat un equip.
Sí, sí, és un equip sencer, pràcticament, sí, sí.
Doncs ara a aquest equip li tens que afegir els 10 que continuen de l'any passat, més aquests juvenils.
Els juvenils que també d'entrada tindran la seva quota en aquest primer equip de la Unió Esportiva Sitges. Un Sitges que començarà ja a entrenar la setmana que ve.
Sí, dimarts.
Dimarts de la setmana que ve, és a dir, de demà en 8, el dia 4 d'agost. Que també té previst ja un calendari de partits amistosos i que el primer serà, si no m'erro, Toni, el dia 12 d'agost aquí a Aiguadols, s'enfrontarà al Segur de Calafell.
Sí, el filial del Vilanova.
És filial, finalment?
El filial del Vilanova. El filial del Vilanova serà el primer rival de la Unió Esportiva Sitges en aquesta pretemporada, un partit que jugarà a les 8 del vespre i que serà ja...
Sí, sí, la primera pedra de toc per correcte. Aquest nou Sitges de David Requero. Ens arriba el clàssic, que és el García Monté, una nova edició del García Monté, el 15 d'agost, aquest festiu 15 d'agost, que tindrà com a rival un equip de segona catalana. Atenció, perquè el Vegas serà el rival del García Monté.
Sí, i a més un Vegas que si és el mateix equip de l'any passat o en noves incorporacions...
Va fer un bon final,
Van fer un final
esplèndid. Sí, sí, sí.
De fet, a mi ja el primer partit que va jugar el Sobrense amb el Vegas, tot i que el Sobrense va guanyar, me va agradar molt el Vegas perquè vaig veure un equip molt lluitador.
Inclús el dia que vam venir aquí, que el Sobrense se l'acaba guanyar 5-2 o 5-3, ja em va semblar un equip que estava disposat a salvar-se i així ho va aconseguir finalment.
Sí, sí, ho va aconseguir i per això jo penso que per ser el segon partit de preparació dels Sitges és exigent,
Exigent,
és un partit exigent en el que els Sitges... Doncs aquí començarem a veure el que pot... jo sé que és molt aviat, no és el segon partit,
sí, sí.
Però clar...
Doncs el García Monté, el 15 d'agost davant el Vegas i anem al partit de festa major que serà el dia 20 d'agost. El Sitges tornarà de nou a jugar a Aiguadols i tindrà com a rival el Roda.
Un clàssic,
Un clàssic, sí.
De fet,
sí.
El Roda s'ha jugat...
El Roda, sí, ja l'hem vist molts estius aquí.
Molts estius aquí. És un clàssic per a la Unió Esportiva Sitges. I, home, és un equip que anirà bé perquè veurem los del Baix Llobregat, per exemple, el Vegas, i veurem los de la banda de la Tarragona, com, per exemple, el Roda Barà.
El Roda de Barà, doncs, serà el rival del partit de festa major que també es jugarà amb el Municipal d'Aiguadols. Com els dèiem abans, en el cas del Sobrense, doncs, ja a mesura que s'acostin els partits, els anirem anunciant en el seu moment, amb l'hora, el dia i tot. El 18 d'agost, abans del 20 d'agost, el Sitges haurà jugat a l'Alumnes Obrers amb el Vilanova.
Sí, 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 sí. Serà el primer desplaçament, no?
Sí, sí.
Del Sitges.
Perquè fins ara els partits que hem dit tots els jugarem aquí.
Al Municipal, i serà el primer partit que el Sitges va jugar fora i jugarà al camp del Vilanova. Compte que aquest partit pot ser molt interessant, per lo que pot aportar el Sitges, perquè realment té molts jugadors de Vilanova i coneixen molt bé a Vilanova, la rivalitat serà forta, tot i que serà un partit pretemporada, i el Sitges no voldrà perdre aquest partit.
No, el 18 d'agost, a l'Alumnes Obrers, aquest Vilanova-Sitges. És un amistós, sí, però no deixa de tenir aquell puntet, com diu el Toni. Tornarà a jugar fora el dia 26, ho farà amb el camp del Moja,
També un partit exigent, sí, perquè sí. El Moja, tot i que no, que va començar molt fort i va acabar patint...
El Moja és un equip que últimament ha fet bones campanyes a segona catalana,
Sí.
Per tant, és un rival també molt interessant. I el dia 29 hi ha un partit que el Sitges tornarà a jugar fora al camp de la Fundació, a l'Eti Vilafranca. Nou equip de segona catalana. Recordem que la Fundació va haver de jugar la promoció aquesta última temporada, la va guanyar, per tant, la Fundació que per fi ha aconseguit l'ascens després d'unes quantes temporades... allò quedant-se amb la mel als llavis.
I que m'ha arribat que té un jugador de Sitges, el Patrick, que anava a l'Olivella, però finalment de l'Olivella ha passat a la Fundació Leti Vilafranca. Patrick, que ha estat exjugador ha sigut jugador de la Unió Esportiva Sitges i ara és exjugador de la Unió Esportiva Sitges, jugarà amb la Fundació Leti Vilafranca.
Patrick Dremiño, per tant, incorporat a les files de l'equip de la Fundació Leti Vilafranca, disputant doncs la seva nova categoria, la segona catalana. Doncs aquest és el calendari de partits que té el Sitges per aquest estiu. No està gens malament, Toni.
No, molt bé.
està molt, molt bé.
Jo penso que tant els Ovens com els Sitges han posat el llistó alt perquè saben que les categories són exigents, els Sitges perquè vol pujar i el Ovens perquè és una primera catalana històrica.
I com es presenta la tercera catalana, Toni?
Doncs es presenta, mira, de moment, primícia.
Sí, sí, allò.
Des d'aquesta casa ho direm.
Última hora.
Ho sabia ningú. De fet, a partir d'aquesta setmana ja se sabrà, la Roqueta finalment no fa equip.
Val. Doncs allò que s'havia especulat tant, fins i tot la temporada passada, doncs finalment s'ha acabat confirmant. La Roquetes no
fa equip.
No fa equip.
Doncs ara aquesta tercera catalana o queda coixa, uh-huh, o bé tindran que posar un equip substitut de les Roquetes.
Val.
És l'equip que no els falta. Que
sí, 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 clar, clar, clar. Ara el grup 12 queda coix amb la baixa de les Roquetes.
El Cubelles començava la primera jornada jugant amb les Roquetes. Uh-huh. Si el Roquetes doncs no fa equip, o no juga aquesta jornada o bé posaran un equip.
Va, doncs,
d'aquests que han estat a punt de pujar o aquests.
Sí, sí, veurem com soluciona amb aquest fet la federació, però la notícia seria aquesta, que les Roquetes finalment no fa equip.
No fa equip.
Per tant, no serà rival ni dels Sitges, ni del Cubelles, ni del... En fi.
I que ha tingut una història de 4 anys. 4 temporades a... Mm-hmm. Aquesta de la quarta catalana, la tercera catalana, quatre sí, sí, o cinc anys ha estat en aquesta categoria i que finalment ja es veia venir. És uh-huh, la crònica d'una mort renunciada.
Sí,
no?
Sí, sobretot perquè, bé, tot i que van aconseguir finalment salvar la categoria la temporada sí, passada, institucionalment les Roquetes no s'aguantava per enlloc gairebé,
no,
com aquell qui diu.
No.
La família Izquierdo que fa allò el pas al costat, apartant-se una miqueta ja de les funcions, no? que fins fa molt poc també tenien.
Sí, exacte.
L'entrada d'Obert Calàbria, per exemple, que aconsegueix doncs, esportivament doncs,
sí, portar l'equip fins al final.
Doncs.
Que segur que li ha costat molt diners en Calàbria, uh-huh, i que doncs, aquest any... Per això ja d'entrada, quan se va dir que el segur de Calafell seria filial del Vilanova, no s'entenia, perquè si havies treballat amb les Roquetes i aquest Roquetes tenia que continuar, el més normal és que hagués sigut el Roqueta filiat del Vilanova, tot i que amb aquesta connexió que té doncs, Calàbria com a directiu del Vilanova. No? Uh-huh. Quan ja es va dir això, de que era el segur de Calafell, ja... A veure, ja es feia, ja realment veies que acabaria desapareixent les Roquetes. I així ha sigut, ahir me lo confirmaven, el mateix president de les Roquetes, de la Unió Esportiva de les Roquetes, David Izquierdo, uh-huh, deia que aquest any doncs, han trigat perquè l'han intentat tot, però que finalment no faran equip.
Doncs què vols que et digui? No sé si parlar de decisió és encertada o no, però en qualsevol cas es treuen un pes important.
Sí, el que passa que potser han esperat massa, no? Mm-hmm. Perquè si ells tenien la idea de no fer equip, doncs a principi de quan s'estava treballant el calendari se tenia que haver dit. Ara ja és una mica tard i ara puc canviar moltes coses, no? Bueno, d'entrada no canvia res, tan sol que la federació tindrà que treballar de posar un equip en...
Sí, sí, en substituint
en substitució de les Roquetes.
A les Roquetes. Sí. Per tant... la tercera catalana que es queda sense les Roquetes, però que, i gairebé per anar acabant, Toni, serà una tercera catalana també un any més apassionant.
Sí, dic que l'Olivella començarà la pretemporada una setmana després del Sitges, el uh-huh, dia 10. El Sitges comença...
Olivella d'Andreu Còrdoba.
Andreu Còrdoba, de fet, està parlant amb ell i arribava de vacances, no m'ha pogut dir la plantilla de jugadors, ella me'ls dirà tots els jugadors que compta, i com el Cubelles també sé que començarà doncs, el mateix dia que el Sitges, el dia 4 d'agost, la pretemporada, i que comença amb 25 jugadors, tot i que són 25 jugadors que té uns quants a prova per acabar de perfilar.
Com es diu en aquests casos, no és com es comença, sinó com s'acaba.
Com
no?
S'acaba.
Evidentment, les pretemporades també serveixen per això, per tenir molts jugadors i per saber qui interessa, qui no.
I que és curiositat, però de los tres equips, són tres equips que tenim en aquesta tercera catalana d'aquí, del Garraf, los tres equips tenen entrenador nou. Uh-huh. Cubelles té entrenador nou, Olivella entrenador nou, com és l'Andreu Còrdoba, i el Sitges entrenador nou, com és David Requero.
Sí, sí, veurem quin és el paper d'uns i altres,
sí,
d'uns i altres en aquesta temporada que que també serà exigent per aquest nou Sitges, Toni.
Sí, sí.
Una cosa és que tinguis el cartell de favorit o de candidat, o digui-li com vulguis, però això s'haurà de guanyar setmana a setmana.
Sí, setmana a setmana.
Un Sitges que, per cert, perdona, no farà finalment estaix.
No.
S'havia plantejat l'opció...
Sí, el que passa que estem parlant de la pretemporada en el mes d'agost, sí, sí. És molt complicat.
Dates per trobar, allotjament
adequat i tot això, a més per les dates que volia el Sitges, perquè clar, no era al principi, sinó al final, i doncs potser no ha acabat dintre de la planificació del Sitges i finalment no fan estatge, no? Tot i que jo penso que treballaran molt durant la pretemporada i que alguna vegada segur que un estat curtet a millor segur ho tenen per aquí al costat.
No descartem que l'equip doncs pugui fer doncs un mini estatge més a la vora,
més a la vora per aquí al costat.
Doncs així ja se planteja amb aquesta pretemporada futbolística, tant pel que fa al Sobrense, com dèiem, que arrenca demà dia 28, i la del Sitges, que serà una setmana més tard, de demà en 8, a partir del 4 d'agost. Per endavant, doncs, setmanes d'entrenament, de suar la cancel·lada, com es diu, i de posar-se a punt per aquesta nova temporada que, així d'entrada, Toni, gairebé per acabar, serà molt, molt divertida.
Molt divertida.
Tant esperem divertir-nos.
Sí,
esperem divertir-nos.
És el que esperem, tant a la primera com a la tercera catalana.
Per
primera
això,
catalana,
per això.
Perquè doncs, el nivell és esplèndid, n'hi ha un gran nivell. Si el Sobrense està a l'alçada d'aquest Sobrense a segona catalana, doncs gaudirem. I el Sitges, doncs, que és un equip que se la posa l'etiqueta allà.
Doncs anirem, allò com es diu, informant del calendari de partits, si s'ho volen apuntar ja així d'entrada, perquè és el primer i és el més imminent, el dia 1 d'agost, això és dissabte, mare de Déu, ja estem a agost, doncs el Sobrense s'enfrontarà a la juvenil de la Blanca Subur. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé, Pitu.
Fins la propera.
Molt bé.
I 51 minuts del matí. No deixem els esports, com els en recordàvem, fins al dia 30, és a dir, fins dimecres, el Saló Teatre del Prado acull aquesta 41a edició de l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges. Com està el torneig? Hi han hagut moltes sorpreses. Qui té més números per acabar enduent-se, com es diu vulgarment, el gat a l'aigua? Doncs hem volgut trucar al president de la penya d'escacs del Prado, en Francesc González, a qui vàrem doncs saludar ara fa tot just una setmana a les portes de l'inici de l'Open, i amb en Francesc González doncs fem això, una mica de crònica de com s'està desenvolupant l'Open. Francesc González, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu, què tal?
Molt bé, de moment, pel que expliqueu, doncs l'Open ha vingut una miqueta sacsejat per les sorpreses.
Sí, bueno, el que passa és previsible, perquè clar, a l'haver-hi tants mestres, vull dir, la diferència entre ells no és tampoc tan acusada, i és lògic que la victòria d'un teòric inferior, però amb allò un 50% punts d'Endelo, no es faci tan acusada com la que seria un jugador no titulat contra un mestre, m'explico? Llavors això, clar, vull dir, tu pensa que hi ha 10 grans mestres i quasi una trentena de mestres internacionals, mestres FIDE, tots ells són molt perillosos. Clar, teòricament la lògica s'imposa, però clar, no és tan sorprenent que un jugador de 50-100 punts menys Melo guanyi un altre superior, no?
És a dir, Francesc, podem dir obertament que el torneig està, i valgui la redundància, més obert que mai?
Pues sí, tot i que hi ha dos jugadors que per la seva vàlua, un és Karen Grigorian, que és un armeni,
sí,
jovenet però és molt bo, que té quasi 2600, que ja va guanyar fa 15 anys, que van 5 punts destacats en solitari, i el Jorge Cori, que precisament juga avui, s'enfronten els dos, que és el del rànquing, que va a mig punt, Pues vull dir, era una mica previsible que aquests dos jugadors comandessin el grup. El que passa que darrere tenen 7 jugadors més que estan a mig punt. Vull dir que sí, encara sí. No es pot dir que el PSG és venut. No?
La diferència és mínima, com assenyales, Francesc, que de moment qui ho ha guanyat tot és Grigorian, l'armeni Grigorian, 5 rondes, doncs 5 victòries.
Exacte.
I al darrere, doncs, a mig punt, trobem, com els deies, el peruà Cori.
Jorge Cori, que és el número del torneig, el teòric primer favorit, però clar, és el que tenia abans. Vull dir, Cori té 2-6-23 d'Elo i Karen Grigorian té quasi 2-600. Vull dir, és el 2, però no es pot descartar una victòria, m'entens? Vull dir, des de l'agut, Grigorian, si guanyés avui, donaria un pas de gegant, Vull dir, perquè clar, anirien 6 punts, aquest el deixaria al punt i mig, a falta de 3 jornades, i tindria que enfrontar-se amb un que teòricament tindria un punt menys que ell. Si guanyés avui Grigorian, faríem pas de gegant. Si guanya Cori, tot estarà apretat, tot estarà obert.
Doncs podem parlar d'una jornada, la d'avui dilluns.
Bueno, la partida número 1 és decisiva, quasi.
Decisiva, per la sort d'aquests dos escaquistes, Grigorian i Cori.
Sí, sí. Per saber si... els altres, que són molt bons.
Evidentment,
tots,
evidentment. I parlant de Cori, doncs, aquest peruà, que té una germana que també és molt bona.
Bueno, és una fiera,
És gran mestra femenina, Daisy Cori, que també està fent un Open.
Sí, està en 4 punts. Vull dir que pertany, està a mig punt del seu germà, vull dir que... O sigui, en teoria també té les seves opcions. A més, és una jugadora molt valenta i juga molt bé. La veritat és que juga molt joveneta, també.
Doncs està sent, sens dubte, una de les sensacions,
Sí, jo diria... Bueno, passa que aquesta noia ja la vam descobrir fa 2 anys quan va venir a jugar. Mm. Va venir sola, amb el seu germà no, però va venir sola. I llavors va deixar molt bona impressió i llavors no era encara GM, ara ja ho és, i ens ho ha confirmat avui, bueno, perdó, aquest any que és una gran jugadora.
Doncs això pel que fa al grup A, pel que fa al grup B, ja no queden, com es diu en aquests casos, jugadors imbatuts, és a dir, tots hauran perdut com a mínim una vegada.
Exacte. Uh-huh. Bueno, més que perdre una vegada, s'han deixat en taules.
Ja.
Llavors, vull dir, aquí hi ha diversos jugadors catalans, que també hi ha 2 amb 4 i mig, que són Castillo, Albert Castillo i José Antonio Flores, que van amb 4 i mig, i ara també tenen uns perseguidors, que són 5 jugadors, que estan a mig punt, amb la qual cosa també aquí no es pot dir res encara. Vull dir, són 5 catalans i un rus, Evgeny Karganasvili, que també està en 4 punts i que té les seves opcions també, vull dir. O sigui que tots entre aquests 6 o 7, vull dir, es podrà una mica ventilar el títol, però no descartem encara, perquè falten 4 rondes i són moltes rondes encara.
Sens dubte. La ronda final serà el dia 30? El
dijous dia 30, sí, també sí. Les 4 i mitja, com tot cada dia, allà al Teatre Prado, doncs allà es farà una mica... Es viuran una mica els últims coletazos, no, del torneig.
Doncs veurem com acaba tot plegat. Francesc González, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per atendre'm a mi.
I bon final d'Open.
Estupendo.
Adéu-siau.
Una abraçada. Adéu-siau. Adéu-siau.